La freqüència modulada
de la freqüència modulada
de Ràdio Vila-real.
Vila-real.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues sí, pareix que Junts, poc a poc i en bona lletra, estem i sindesta. Encara li queda una miqueta, però camí d'ello anem. Dimecres 3 de juny, ja no sé els dies que portem així contant-vos esta crònica de la pandèmia futbolística, que ja va, com vos diem, tocant a la seva fi i, a més, bueno, pues, camí ja d'una nova realitat que poc a poc se tornarà ja no una realitat, sinó lo de sempre, que al final nosaltres ni volem ni una nova realitat, ni una realitat més moderna, volem lo que teníem, ni més ni menys. Per cert, esta setmana, si no tinc jo mal entès, demà o després demà, o al llarg d'esta vesprada, però jo crec que més demà o després demà, el Vila-real de Futbol donarà a conèixer la seva resolució al respecte del tema abonos. No ho són, no sou tampoc una catarba, eh? Però sou uns quants els que habitualment pregunteu, alguns d'indignadíssims, amb què va fer el Vila-real amb aquests diners que, o aquestes entrades que no aneu a utilitzar i que són vostres realment. I és així, jo crec que no ho ha negat ningú i crec que ningú pot negar-ho. Ahir vam veure com nuestro Real Madrid, l'equip més important del món, donava tres alternatives. I una d'elles era tirar-li una maneta al club que no estan les coses pa bromes. Jo crec que el Vila-real de Futbol va buscar diverses alternatives. Seria lo lògic i lo normal. La del que vulga quedar-se i recuperar-lo, perquè per llei té que estar. O sigui, el que vulga la seva pasta d'aquests 6 partits que queden per jugar a casa, la deu de recuperar, la pot recuperar i el Vila-real la té que fer arribar. Després estan les altres opcions. El que vulga dir guardeu-me per l'any que ve, que és una altra via, o el que vulga inclús dir a mi no me guardeu res i ja lo comido por lo servido. No sé si el Vila-real buscarà esa alternativa. Clar, en esta història jo crec que les presses no són bones conselleres i córrer massa tampoc era lo intel·ligent, perquè estàvem en una situació en la que ningú sabia què podia passar a temps vista, com tampoc ho sabem ara. És possible, mira, avui llegia que no sé qui dia que va haver una invasió extraterrestre en este 2020. És un any acollonant en este 2020. Pues igual sí, després de veure el que ens ha passat estes 2 mesos, 3, en les que si vos diuen fa 6 mesos, 6 abans o 5, que aniríeu pel carrer en mascareta, que no podríeu eixir de casa, que tindríeu que llevar i limpiar tot el que portareu des de fora i que n'hi hauria gent que tindria tal nivell d'hipocondria i de por que li impediria eixir però ni assomar el nas per la porta de casa, diríeu que estan bojos. Per tant, el Vila-real de Futbol jo crec que de manera intel·ligent ha esperat a veure quina era l'evolució. I l'evolució ara mateix estem que de tindre a mig món indignat i mig món encès perquè el futbol, quieren volver los del futbol. Bueno, pues sí, los del futbol tenían que volver un poco antes porque si quieren jugar cuando todo el mundo vaya a jugar necesitaban de entrenar y de prepararse, nada más que eso. La resta, el resto, pues també ha tingut que previsionar i preparar-se la seva tornada a la nova realitat per ara. Però clar, així com este cap de setmana escoltava ara jo el regidor de Benicàssim, pues la gent va anar a la platja i va intentar disfrutar d'un dia mitjanament normal en la platja, que és lo lògic, eh? Recordeu quan fa 3 mesos algú vos haurà dit no, tranquils que en el mes de juny estareu dins la mar i en la platja, jugant en el xiquet, eh? Pues diríeu, no, sin pruebas no, la calle no, pues sí, en la calle sí. I el tema està en que el futbol, pa tornar, tenia que fer tot això que ha fet. Tot este camí, poquet a poquet i piano a piano. I ara n'hi ha alguns que volen ja tindre gent dins del camp. Les Palmes ha sigut el primer que s'ha tirat al ruedo demanant l'entrada d'un terç de la grada. Clar, per a que el futbol funcione ten que haver un control exhaustiu, no haver aglomeracions en els accessos, i després distància social en el camp, en un lloc en el que la gent parla, xilla i en el que el contacte és habitual. Si se poguera portar a terme, és possible que n'hi hagi gent al futbol. El tema està en qui decidís si s'obrin les portes o no. I així sí que hi ha un problema de comparació, perquè no és el mateix jugar en, si t'encaven 25.000 com l'estat de la ceràmica, amb 8.000 tios que 8. I claro, no se pot entrar si no estàs en fase 3. I nosaltres, per exemple, no estem en fase 3. Vosaltres creeu que la Lliga, el govern, el sum sum corda i si m'apureu Jesucristo va a permetre que el resto de mortals de l'extraràdio i de províncies vagin al futbol i que els grans tinguin que jugar a porta tancada? I que el Madrid que ha elegit jugar en Valdebebas juga a Soles i en Valdebebas? No lo veo. No lo veo. Però bueno. Ha dit el senyor Simón, que ha dit moltes coses, encertades i altres no, que va estudiar-ho. Pues anem a ello. Jo no ho veig. No veig futbol, en... no veig gent en les grades. No les veig. Però igual m'equivoque jo. Veurem què passa. Ara ho analitzem i ara ho contem. Però com vos deia, sembla que esta setmana el Villarreal ja més o menys dirà què és el que fer en esta història, des de bonus. Realment no sé pa què tant de patiment. El que jo vos dic, torna-te la pasta, te la van a tornar. L'alternativa de no tornar-te-la i quedar-se-la també. O sea, que te la descompten de l'any que ve també. Una opció com fa el València de tindre prioritat si no tornes la pasta també. Alguna cosa dices serà el que el Villarreal va plantejar. Demà, després demà ho sabrem. No fa falta tant de nervi. Però bueno, com veig que hi ha raó, hi ha gent que vol saber-ho, pues pareix, pareix que ho sabrem ara. Avui, esta vesprada, torna a entrenar el Villarreal Club de Futbol. Partidet. En aquests partidets en els que ja Calleja va per bancoses 11-11. Segons m'han contat, avui és possible que Bruno ja jugui quasi una part sencera. Per als brunòlogos, patidors i gent que heu estat pendents d'esta història. És de rècord Guinness, eh? És de referent. Mira, me venia el pèl això. Bruno. Bueno, Bruno i el que estava escoltant dels polítics. Si no ho dic, rebente. Tots els polítics que tenim. Una cosa bona que he tingut d'esta història és que està traient-li el cartó a tot Déu. I n'hi ha molta gent que està quedant per, vamos, per los anales de la història. Però dia de Bruno. Bruno és un tipus d'ací. Sempre busquem referents i grans coses, grans històries i grans personatges i gent que ha aconseguit grans coses ahí, no? De fora. Gent referent, deixa que dius, joder, este, que fenomen. Bueno, pues Bruno és un dels que en el temps podeu agafar com a referent. Jo en tinc un altre. Estos dies, o esta pandèmia ha estat una pandèmia xunga per a tots, però sobretot per a una família que a mi me toca més directe per ell, perquè el conec tota la vida, des de que tingués raó, perquè era veí porta en porta ell i la seva família. I dia que la gent de la meva generació, de la meva quinta, o som tots del poble i més o menys ens coneixem tots, fa temps que estàvem pendents de la evolució i la situació d'una bona tia com Elena Solsona, que ha faltat aire. A més, ho ha passat mal, i ella, el seu entorn, tota la gent que ha estat al seu costat, amics i coneguts. Ha estat una història dura, fotuda, molt fotuda. Però per un altre pas, com vos dia, el que han fet, el que han traslladat i el referent que han donat ella i sobretot just la seva parella és, vamos, com vos dic, estem rodejats de gent que val molt la pena. Molt més que gent que no val la pena. Però molt més en tot, com això en la punyetera desescalada esta. Que no, que borinots i borregos són quatre. Joder, que la majoria són gent que val molt la pena. I te dones compte en aquestes coses. Que estàs rodejat de gent que realment valen... Val la pena conèixer, val la pena tindre aquesta relació. Per tant, de desgràcies i de històries estem plens, de colps durs com este no mos va llevar ningú, i més quan vas quedant-te calvo i vas fent-te fadrí, quan tens 20 anys te creus que eres, vamos, que Superman la mama al teu costat, però quan ja van passant coses veus que passen aquestes coses. I quan veus que al teu voltant tens gent d'aquesta capacitat i d'aquest nivell, dius, pues bueno, que no n'hi ha d'anar tan lluny. Així que des d'ací l'únic que volia dir-los a ell, just a la seva filla i al seu entorn i a la seva família, a la que, com us deia, conec molt, i sobretot a la d'Helena Solsona, que descansa en pau, que ànims. Poc més se pot dir, però bueno, que a voltes n'hi ha històries que et fan veure les coses d'una altra manera, i esta és una d'elles. Les 2:15, anem a la... anava a dir realitat, pues sí, a lo del futbol, que alguns ho fan un drama, i a mi a voltes, que vol que vos diga, cada vegada més, me pareix, pues això, una manera de passar un rato tots junts, que ja és molt, eh? Per cert, just de l'Airac, seguidor del Vila-Real de futbol. Prou. Rubio, Eric, què tal? Bon dia, bona vesprada als dos. Com aneu? Bona vesprada, Javi. Tornarà la gent al futbol o no? O ho farà en setembre, després de l'estiu?
Per el moment pareix que tant el PSD com el govern estan plantejant seriament que en la fase 3 puga entrar ja una quantitat de gent als estadis.
Però tu veus això, Eric, tio? No et pareix un poc accelerat el tema o què?
Jo sé, és el que vas dir ahir, després de tot el treball que s'ha fet per a intentar finalitzar la competició, si hi ha una llàstima que per qualsevol error, per intentar avançar més ràpid del que podem, pues se n'anarà tot el traste.
Pues sí. Rubio, estan renyits, no? Perquè, claro, això ho diuen els dels clubs. Les comunitats que pareixen que tenen el poder poden dir que sí. El govern diu que no. I la Lliga no diu res, no?
Clar, ara en la fase 3 les competències passen a les autonomies i la Lliga diu que ell no pot fer res davant d'això.
Bueno, ara ho expliquem i ho analitzem. Són 2:15, com sempre, gràcies per estar ahí. No sabeu lo que vos guardaim i a tots els que formeu part d'esta casa, d'esta família, d'este grup de locos per el groc. No sabeu el bé que ens feu i el que vos agraïm que estigueu ahí. Ah, per cert, ja han venut a canvi 11 quilates i mig, tu. Més 4 que mos havien pagat ja. Més lo que mos poden pagar. Mare meva. He canviat un xollo. 2:16.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Vinga, va, comencem. Dimecres 3 de juny, Rubi, ha passat alguna cosa grossa pel Villarreal de futbol un dia com avui o no?
Pues dos partits, un en tercera en el 79, en Endesa 3, Villarreal 1, i en el 1992, en segona B, Villarreal 2, Salamanca 1, que era en el playoff per a pujar.
Hombre, gran partit històric en aquell ascens, Salamanca, Linense, la línia... 2-0 van guanyar aquell partit que se'n va anar la llum. Ramos Marcos, aquell que era àrbit, estava en la grada, va dir que la vam apagar a posta per fotre la reacció del Salamanca. Partits divertits d'aquella època, eh? Promoció d'ascens a segona divisió, eh? Joder, quines coses, eh? Això pareix que siga més antic que Atapuerca, Eric, eh?
Sí, la veritat és que avui he pogut veure aquest matí... Crec que era un gol de Planelles d'aquell partit.
Sí, sí, sí.
I ja mires l'ambient, mires el que era el futbol i pareix més futbol anglès que el que estem mirant ara mateix, no? Com ha evolucionat en pocs anys el futbol.
La gent saltant al camp a celebrar, bueno, pues, totes aquestes coses. Mira, no tenim àudio d'aquella època. Primer perquè som uns maleses, perquè se podria buscar. Però bueno, tinc este, ha trobat este. Entrevista a Diego Forlán. Li pregunten per el penal de Román. I de la seva, bueno, de com li havia anat en algunes en les seves parelles futbolístiques. Per als romanistes val la pena. Dieguito Forlán.
Arsenal y sí, Riquelme erró el penal.
Claro, sí,
oh. Contame eso, por favor.
No, eso es increíble.
¿Por qué ese
justo
penal?
Justo era Román, porque además Román no erraba. No erraba, ¿viste? Román, a ver, que si
miras,
si miras la estadística de Román pateando penales que tiene, que habrá tirado de que
aparte,
de,
no sé, el Villarreal a la final de la Champions.
Y merecíamos aparte.
Contra el Arsenal.
Mirá que jugamos bien y tuvimos chance, y los tuvimos metidos ahí. Era bravo ahí, la canchita, es brava esa canchita, y estábamos ahí. No me olvido más lo que dice Pellegrini, viste que a veces te guardas esas frases y dice, hacemos el primer partido de la Champions contra el Lille, y en ese momento en Saint-Denis, que era la final que jugó Barcelona y Arsenal. Llegamos ahí, estamos haciendo el día previo y nos hace la charla y dice, bueno, estamos acá en Saint-Denis, esas cosas, viste, bueno, hoy es el primer partido que vamos a jugar acá y ahora vamos a venir a jugar la final. No tuvimos nada, ¿viste? Cuando decís, ¿viste esas cosas? ¿Viste? Que el loco te las tira en ese momento, ¿viste? Te las guardás, no las decís, ¿viste? Que uno las quiere decir para que no se queme, claro. Y no tuvimos nada, ¿viste? Y cuando ves, a ver, era empatar y nos íbamos a largue, ¿no? Porque ellos no habían ganado 1-0 con gol de Pires allá. Que fue el último partido en Highbury, en el estadio ellos, que de ahí se cambian. Pero, no, lo increíble es que, no sé, ¿viste? Nos, todos teníamos esa seguridad de que Román, yo era el segundo en patear, y Román patea los penales. Y, te da una seguridad de que era gol, ¿viste? No, no, guerra, era como en su momento, como ahora Ortigosa, ¿viste? Que sabes que va, se para.
Infalible.
Sí, creo que uno, ¿no? Uno. Hace poco, pero te paraba así, sí, tranquilo. Uh-huh. Y como Hazard en su momento también, que estaba metida todo, que también después le agarró una racha también. Messi también estuvo un momento que estaba igual. Y, ¿sabes? Yo me paré, obviamente. viste que sabés, y no es que decís esto va a ser gol, tenés eso, nerviosismo, pero verlo ahí en ese momento, viste, cuando le ataja al loco, Lehmann,
el papelito,
oh, y dices, no, increíble, y se nos fue dos veces, a mí se me fue, semifinales ahí, semifinales con el Manchester, con Leverkusen.
Ahí, ¿con quién te sentías más cómodo dentro de la cancha? ¿Quién era tu socio?
Y bueno, con Román, sí, mucho, no hubieron mucho. Pero Román y el Kun, sin lugar a dudas que sí. Después Luis, obviamente, la selección, con Eddie también.
¿Pero sabías mirándote, por ejemplo?
Y sí, Román bicho, ¿no? Obviamente Román te la daba cuando quería. Me hacía picar, rectificar.
Picar, rectificar.
No, o sea, tremendo. Le picaba como tres veces y a veces partido no te la daba. Hacía picar y te la doy cuando quiero yo. Pero no, pero ese, yo qué sé, ese, pero tiene una calidad grandote, viste, con esa técnica, los aguantaba, le gustaba, viste, y se armaba la jugada. Pero sí, te asistía como quería. Y después con el Kun también, ¿no? Con los dos fue. Hay un gol que hicimos con Román, con la Real Sociedad en el Villarreal. Metía una pelota, creo que fue José Mari. Metía una pelota de derecha a izquierda. Yo estaba entrando, parecido al gol de este, pero digo por bajo, ¿no? Yo estaba entrando, la controlo como para rematar de zurda, ya sobre el segundo palo, entrando al área. Y viene Román, viene el defensor, viene, y Román estaba entrando como nueve, bien por el centro del área. Entonces yo la paro, podría haber pateado, pero era egoísta, no tenía sentido, podía, era un 50-50. Y lo veo a Román, hago así, y le pego tres dedos y se la doy a Román. Y Román agarra, y en el momento que, claro, y el defensor venía para acá y se fue para allá, y el arquero, que estaba por taparme a mí, se terminó yendo con él. Y Román, bicho, hace tac, me la da de vuelta a mí, yo hago tac, lo termino, golazo. Ahí le digo, viste, esa jugada es espectacular.
Vamos a ver goles de Diego.
Diego Forlán, fenómeno. Este gol que explica Sebastián en Anoeta, el teniu al cap. Pase José Mari a Román, i Román en mega de chutar quan ve el porter, l'amaga, li la torna i Forlán a porta avui de fa gol. És un dels millors gols que jo recordo del Villarreal. Històries del Villarreal de futbol, de Riquelme i Forlán, eh? No se creia que anava a errar i ser penal. Ni ell ni ningú.
Sí, al final jo crec que aquell partit, quan Román va agarrar el balot, tots pensaven que l'anava a tirar dins, no? Però al final són coses del futbol. De totes formes, escoltar a un jugador com Forlán parlar així del Villarreal, de Riquelme, pues, realment ahí és quan te dones compte, no?, de la magnitud d'un club com el Villarreal Club de Futbol.
Sí, però jo veig més... A veure, això està molt bé, jo ho vaig viure molt de dins, i ese creixement va ser brutal, però jo ara mateixa, per exemple, la igualtat del futbol, el tema televisiu i l'equilibri de tots, i que la gent ja pot aspirar a moltes coses, estar on estem... me pareix algo d'analitzar, eh? O sigui, que el Villarreal sigui capaç d'estar així, per exemple, baixar i pujar, competir, estar en Europa tants anys, ja té mèrit. Bueno, anem a lo del tema del dia. Tema del dia, públic a les graderies. Bueno, ja he explicat jo que el Villarreal té que anunciar al llarg d'esta setmana, que queda poc, el tema dels abonaments. Tema gent en les grades. Parla Fernando Simón. Ahir.
Por supuesto que es la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, porque no se puede ahora mismo, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Sí que es cierto también que debido al factor campo, al peso que tiene el público en la decisión o en la evolución de los partidos, sean en casa o sean fuera, lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan, no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los propios jugadores. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear.
Eric, ¿cómo está el tema ahora? Ahí hablaba la señora del CSD y decía que no. Que llenen les grades este any almenys, o este final no.
Sí, efectivament, parlava per la nit en una entrevista al Larguero, en la que, entre altres coses, deia que, per exemple, ella veia impossible que les dues primeres jornades poguera entrar la gent als estadis, i fins i tot insistia en que després de tot l'esforç que havia fet tant el govern com la Lliga per intentar donar per finalitzades aquestes temporades e intentar que es puga desequilibrar per intentar avançar massa ràpid en aquest mes i mig que resta, que a pesar de que, com dia Rubio, teòricament té que ser decisió de les autonomies, es que jo imagino que tant la Lliga com el CSD també tindran ahí que decidir al final si se té que decidir o no que entre la gent als estadis.
A veure, Rubio, la història passa perquè jo no veig el Madrid jugant en Valdebebas a porta buida, a porta tancada, i el Madrigal o l'Estadi de la Ceràmica amb 8.000 tios. No lo veo. O sea, no me crec que el Tito Floren permetisca això. Primer, pap, que això siga així, que l'anyes gaire en les graderies, té que estar tots en fase 3. I després que la teva comunitat ho accepte. Bueno, la de Madrid ho acceptarà, que la de Madrid fa hores que vol la fase 12, o 13, o 14, o 15, o 27, si poden. Però no ho veig. O sea, a més, jo crec que això, els 5 canvis de jugadors d'això, no, perquè és pa tot igual. Però que alguns juguen en gent i altres no, ho veig surrealista. Vamos, crec que no va ser així, no se va poder.
Ja, també hi hauria que veure si, no en juny, però si en juliol ja estan tots en fase 3, ja s'acceptaria perquè ja podrien entrar en totes les comunitats.
Ja, però i el Madrid en Valdebebas? Com ho arreglem això? El Madrid que tenia un camp de 90.000 que podien entrar 30.000 tios, li van entrar 1.200? I en el camp del Barça van haver 30.000? ¿Tú crees que el Madrid va a permitir que el Barça juegue en 30.000 tíos que, cara, que no siga el cama tope, ya es ruido, y ellos jugar en 800 o 700, no sé, es que caben en Valdebeba, 5.000 ne cabrán, o es una tercera parte? ¿Qué me dius? ¿Cómo ho fem això? ¿1.500 o aixina?
Sí, la verdad es que sería curioso porque ahora que han decidido jugar en Valdebeba es para adelantarles obres, que ahora sí que pudiera entrar la gente, pero també és que ha sigut una decisió d'ells, tampoc tenen la culpa la resta de clubs.
Veurem, Irene Lozano és la que decidís i a partir d'ahir el que decidís també és la Lliga. Jo crec que la Lliga se va reunir i lo lògic seria jugar sense gent el que resta d'esta campanya i la que ve ja en nous abonaments i demés, perquè, claro, si només cabe un terç, què li tornes la pasta? Als que entren, als que no poden entrar, no? Bueno. No sé, ja veurem com ho solvente. Però bueno, està ahí el tema, eh? I les Palmes, el Barça, no? Eric també estava ahí en la pelea, no?
Sí, sí. De les Palmes ja van dir ahir que va aixir hasta el president parlant de les teòriques mesures en el cas de que poguera entrar la gent, que era el que volien, i el Barça també ha dit que, clar, si ells estan en fase 3, si és decisió del govern autonòmic, que també voldrien que entrara gent a l'estadi, però és que és el que comentat tu. Al final, si en uns estadis pot entrar gent i en uns altres no, també seria adulterar la competició, per tant anem a veure què és el que acaba passant.
El Villarreal encara no ha dit esta boca és meva, per tant no sabem ni som conscients de quina decisió pot prendre o a favor de què està. De que entre la gent, de que no entre la gent, d'eixe terç, de que entren ja, d'esperar a setembre. Perquè, claro, tindria que decidir Chimo si entrem o no, no? No l'Estat, ni el govern, ni el CSD, Chimo. I Chimo és prudent, eh? Que l'altre dia va dir que en la fase 3 no va demanar-la. Que anem a estar tots en la 2 tranquil·lets i en bona lletra, eh? No?
Sí, al final és que ara mateix ja estem veient que a poc a poc estem avançant, que n'hi ha possibilitat de que n'hi hagi un repunt, per tant jo crec que és que ara no tenim que tindre cap tipus de pressa i menys per a aquestes coses que al final, com hem dit mil vegades, és un espectacle que econòmicament s'ha de salvar, però que tenint tot l'estiu per a planejar la temporada que ve seria el millor un error, no? Intentar fer-lo massa ràpid i acabar liant-la.
2:32, ara busquem el tema Toco de Canvi, que l'han venut, tu, per 11 milions i mig que ens han pagat des de l'Olímpic de Lió. I per cert, el Villarreal entrena esta vesprada a Futbol 11, però el dissabte que ve fa sessió, ensaio general, com fan en el teatre. Un dia fan assaig general, com si fora l'obra, doncs el Villarreal fa a l'Estadi de la Ceràmica, xiquets. Se aniran a entrenar a l'Estadi de la Ceràmica, sense públic, i a veure quines sensacions tenen. Ja ho han fet moltes voltes, però per recordar-ho. 2:33, una pausa i més històries.
La Covid va acabar en la temporada.